Cuida't el patrimoni. El Centre Borja, com indiquen en la seva pròpia web, és una comunitat de jesuïtes que es troba a Sant Cugat, al peu de Collserola. En aquest indret, el Centre Borja ofereix nombroses activitats i serveis a la comunitat cristiana. Avui ens endinsem en algun dels seus racons i joies, de la mà de l'historiador Domènec Miquel. Domènec, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlem d'un centre que ara comentàvem que va tenir, diríem que, una època de molt molta presència o molta comunió amb la ciutat de Sant Cugat, però que amb el temps ha anat una mica a menys, no? La sensació.
Sí, realment ha sigut així, sí. A veure, és un centre que comença com un seminari, de fet ja tenien, els jesuïtes tenien un seminari, diguéssim, a Barcelona, i llavors el traslladen a Sant Cugat perquè s'hi han fet el més gran, no? I va ser un seminari que hi van haver-hi 200 i escaig estudiants, vull dir que era una cosa gran.
Estem parlant de la dècada dels 40, de fet, quan s'inaugura és el 1949 i a partir d'aquest moment és, diguem, l'arrencada, però també l'època d'esplendor amb molta afluència de joves que venien a formar-se, no?
Però em penso que estem en una època del nacionalcatolicisme. I per tant, en aquella època hi havia vocacions a cabassos. I per tant, doncs, a veure, això va arribar més o menys fins al Vaticà II, i a partir del Concili Vaticà II la cosa va anar creixent, no? Però en els primers temps, sí, efectivament, hi havia molts estudiants.
Uh-huh. Estudiaven teologia, estudiaven
filosofia i ideologia, sí.
Uh-huh. Si parlem de la construcció de l'edifici d'aquest centre Borja, és un edifici gran, enorme, de diferents plantes, són quatre plantes, té capella.
Sí, té sala, bueno, té una sala d'actes, teatre, per dir-ho així, i té una capella, diguéssim, molt gran també, sí.
I a més fa diferents serveis, ara potser una mica menys alguns, però que són els que s'oferien en un principi en aquest centre. Un centre que, segons explica la seva pròpia història, per construir aquest edifici van crear una bòbila.
Sí, és que és un edifici fet d'obra vista, de totxo vist, de l'arquitecte Balcells, i aleshores el que van fer va ser crear el número de totxos que necessitaven en milions, i per tant, més que comprar-los, els hi sortia molt més a compte fabricar-se'ls ells mateixos, i llavors doncs, van crear una bòbila. Estan en un terreny on les argiles són molt bones per fer totxos, i per tant van començar, diguéssim, doncs, fabricant-se totxos per ells mateixos. Quan van acabar l'edifici tot plegat, això va continuar. I llavors era la bòbila dels jesuïtes, o la bòbila dels capellans, o digue-li com vulguis, que era una bòbila en cooperativa.
Un centre que en el seu moment es va crear als afores de la ciutat, als afores de Sant Cugat, i que ara mateix podríem dir que està perfectament incorporat al nucli de la ciutat, al costat de ESADE.
Sí.
No? I ara parlarem d'aquesta relació que tenen aquests dos centres. Si parlem d'un dels espais importants, hem de parlar de la seva biblioteca, o almenys important fins fa un temps, no?
Sí, la biblioteca del Centre Borja ha estat una de les grans biblioteques de Catalunya, és a dir, després de la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de Montserrat, ha sigut la gran biblioteca de Catalunya amb més de 350.000 volums, que això per un país com el nostre és molt, eh? Si te'n vas als Estats Units i veus la Biblioteca del Congrés, que té 8 milions, doncs això és un joc de criatures, no? Però bé, per lo que era el país, doncs realment era una biblioteca molt important. Una biblioteca que és una suma de biblioteques, perquè a mesura que van anar desmuntant altres coses, per exemple, el col·legi que tenien en el monestir de Veruela, o el que tenien a baix en l'Ebre, o coses d'aquest tipus així, tots els llibres anaven passant en aquesta biblioteca, diguéssim, del Borja. Per tant, aquesta biblioteca es va convertir en una gran biblioteca. També una gran biblioteca amb molts duplicats, eh? Però, bueno, de totes maneres, era una gran biblioteca i de més.
Que sí. Va fer molt servei a molts santcugatencs quan sí. havien de fer segons quin tipus de treballs, no? Sí. Perquè era accessible.
Sí, completament accessible. Sempre ha sigut així accessible. Sí.
I què ha passat ara amb aquesta biblioteca? El seu fons ja no està tot al centre Borja, no?
Bé, perquè a partir de que es va morir el pare Borràs, que va ser l'últim gran bibliotecari doncs, que hi va haver-hi, a veure, les directrius de la companyia Jesús i tot plegat també van anar canviant, i aleshores, per exemple, tot el que són els incunables i tot el que són les col·leccions de Sant Ignasi i de més van passar a província, a Barcelona, diguéssim, en els locals de Barcelona, amb la qual les parts més valuoses, diguéssim, doncs, es van treure. Llavors, dintre el centre, el que és pròpiament el centre on hi havia la biblioteca, ha quedat tot el de teologia fonamental. I les parts més d'humanitats han passat en la biblioteca de Sade. I aleshores la biblioteca de Sade, de totes maneres, té una sala de reserva, així és una mica especial, on, per exemple, hi ha un manuscrit del segle XVIII sobre una història del monestir de Sant Cugat, que és un manuscrit molt important, perquè només n'hi ha tres. De manuscrits aquests.
Saps si es pot continuar visitant aquesta... Està oberta al públic, la del centre?
Públic. Sí, però el que passa és que, diguéssim, val més demanar-ho perquè... Sí, però ho pots, hi pots anar, sí.
Es pot contactar i es pot sol·licitar. Una altra de, podríem dir, dels temes importants quan parlem del centre Borja, aquest arxiu del Palau Requesens, que sembla que ara es troba a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Sí, efectivament, sí. Ai, això són aquestes històries.
Explica'ns aquesta història, perquè sí. Me la vas explicar fa uns dies, me la vas explicar, i té miga.
Bueno, la família de Requesens és una de les grans famílies nobiliàries de Catalunya i, per tant, doncs, han tingut molts càrrecs i càrrecs molt importants i han sigut virreis i per tant, és una família realment remarcable, no? Aleshores, arriba un moment en què l'últim descendent, que és el conde de Sobradiel, resulta que fa una deixa en els jesuïtes, perquè té un germà que és jesuïta i tot plegat, i ho deixa, diguéssim, aquí. També els hi deixa el castell de Canals, eh?
Ah.
Que era això, eh? Va.
El de Valloreix?
Sí. Uh-huh. Sí, allò era del conde Sobradiel i passa, diguéssim, en els jesuïtes. Aleshores, després passarà a l'Ajuntament per una sèrie de permutes urbanístiques i una sèrie de coses i de més, però bueno, en aquests moments era això. Aleshores, esclar, aquest fons és un fons molt important i era una mica problemàtic accedir-hi en allà perquè, a veure, diguéssim, actualment el Centre Borja tampoc té una gent que estigui que es pugui dedicar, diguéssim, en aquestes tasques, a fer aquestes tasques i tot plegat. I llavors al final van optar per dipositar-lo en l'Arxiu Nacional, on realment hi ha unes condicions de conservació i un personal especialitzat que si tu demanes un document, doncs el trobaran fàcilment. Però també hi havia alguns objectes, diguéssim, doncs curiosos. Llavors l'objecte potser més curiós de tot, bueno, a part d'aquests documents firmat per Felip II i aquestes coses que, bueno, sempre fa gràcia de veure, hi havia el bastó de Guillem d'Orange. Saps que Guillem d'Orange, que en principi era catòlic, després es va passar als calvinistes i va ser qui va fer la revolució contra Espanya per aconseguir la independència d'Holanda, no? I, per tant, doncs, és un personatge molt important. I llavors, en una batalla, el 1594, va deixar el seu bastó de comandament, que és un bastó que fa uns 80 centímetres, amb unes incrustacions de plata i de més, el va deixar al seu germà. I el seu germà va perdre la batalla. Amb la qual cosa, quan hi ha les rendicions aquestes, si recordeu el quadre de la rendició de Breda, no? Doncs que el que ha perdut la batalla li dona el bastó de comandament i les claus de la ciutat en el que ha guanyat, no? Doncs bueno, va fer aquest gest. I, doncs, aquest bastó que teòricament hauria d'haver passat, diguéssim, al rei d'Espanya, perquè al cap i al fi, diguéssim, el Requesens només era un delegat del rei d'Espanya, i això, la qüestió és que se'l va quedar ell i va quedar dintre de la família Requesens, i això, i ha estat allà guardat en el centre Borja. Aleshores, el 2017, a través d'un diplomàtic que estava a Holanda, que tenia relació amb els jesuïtes, es va enterar que hi havia aquest bastó i tot plegat.
Ai.
I aleshores, com que els reis d'Holanda van tenir una visita en el papa, aprofitant aquesta visita, diguéssim, amb el papa, el general dels jesuïtes els hi va... deixar en préstec el bastó.
En préstec?
No, sí. No, no els
però no ha tornat encara, no?
Està en un museu d'Holanda, diguéssim, però en préstec.
Ah.
En préstec. Està en préstec perquè, esclar, això és un objecte, diguem-ne, de la història d'Espanya, és, per tant, és un element que és patrimoni nacional i està protegit per la llei de patrimoni.
Hauria de tornar, doncs?
Bueno, ha de tornar o pot estar, diguéssim, en préstec allà amb les
condicions... In eternum, no.
Home, in eternum no. In eternum no, però sí, sí.
Curiosa la història. I escolta'm una cosa, parlam de la capella. Per tant, aquesta capella encara continua funcionant, imagino, i si fa litúrgia, hi ha celebracions allà...
En principi sí, hi ha les misses vespertines dels dissabtes i les misses del diumenge al dematí. I a més hi va molta gent. Per una raó molt senzilla, perquè es pot aparcar.
Clar. Sí, sí, és veritat.
La gent que ve de lluny o gent gran que té dificultats de moviment i tot plegat pot anar allà i aparcar relativament al costat de la porta, no?
Clar, perquè ens hem oblidat de dir que aquest centre Borja té un recinte bastant ampli, que, amb jardí...
Molt ampli, sí.
Sí, no?
Molt ampli.
Ens hem deixat pel final una altra qüestió que jo desconeixia, i és aquesta infermeria. Hi ha un servei d'infermeria,
sí,
que serveix per atendre els jesuïtes més grans, no?
Sí. A veure, és que el centre ha passat per moltes fases. També hi ha hagut una fase, diguéssim, en la qual, per exemple, hi havia un menjador que tu podies anar-hi a dinar. Ara no existeix això, diguéssim, però durant uns anys sí que hi va ser-hi. Vull dir, qualsevol persona podia anar a dinar, diguéssim, allà en els jesuïtes. En canvi, el fet de que el centre Borja va començar a ser aprofitat com per concentrar, diguéssim, els jesuïtes ancians, portar-los, diguéssim, aquí, i que tinguessin uns cuidados i tot plegat. A veure, el local és magnífic, les cel·les són magnífiques i tot plegat, i aleshores doncs hi ha aquesta infermeria. I no sol solament hi ha aquesta infermeria, sinó que dintre del recinte hi ha un cementiri privat. Un cementiri privat que està declarat jardí d'interès cultural, etc, etc. Vull dir que, per tant, està protegit.
Estem parlant d'una infermeria que està gestionada per la Fundació Vallparadís, que és del grup de Mutua Terrassa, des del 2008. I ara té una capacitat no gaire gran, em sembla que per unes 30 persones, com a molt.
Sí.
El que passa és que, així com comentàvem al principi, que aquesta relació del centre Borja amb la ciutat s'ha anat diluint en el temps, també la sensació és que cada vegada hi ha menys jesuïtes, no?, en aquest centre.
Jo diria que hi ha menys jesuïtes joves.
Ah, joves.
Joves, no grans. Però sí, la veritat és que hi ha menys jesuïtes joves. De totes maneres, per exemple, hi ha el Pep Baqués, que és arquitecte, jesuïta però és arquitecte, que forma part de la comissió gestora del monestir, i sort en tenim. Perquè realment és una persona molt entesa amb estructures i coses d'aquest tipus així, i aleshores va molt bé poder comptar amb un expert com ell, no? Per tant, no és que s'hagi deslligat del tot de la ciutat, però sí que certes coses que abans es feien en allà, doncs ara no es fan. Per exemple, la facilitat que abans tenies perquè els jesuïtes accedissin a un local per fer uns actes o per fer unes coses, doncs ara no hi són tant, perquè fer un acte vol dir que s'ha de preparar, que s'ha de netejar després, que no sé què, i llavors...
I no hi ha personal per que estigui per la labor.
Sí.
Doncs hi hauria moltes més històries segurament per explicar des d'un cinefòrum, no?, que també va existir i que vam poder aprofitar els que llavors anàvem a escola.
Sí.
I que ja no hi és, no?
Bueno, perquè el cinefòrum, a veure, va ser com tots els cinefòrums que van ser uns anys i de més. A veure, els cinefòrums aquí a Sant Cugat van començar a la cuina de l'abat, aquí en el monestir. Aleshores, després se'n van fer a la Unió, també, diguéssim, una temporada, diguéssim, a la Unió, i finalment van acabar, diguéssim, en els jesuïtes, i es deia el Borjadín. El cine, bueno, primer es va dir Cinefòrum Borja i després es va dir Borjadín, i en total, diguéssim, l'història del Cinefòrum d'aquí a Sant Cugat hi ha com potser 700 projeccions, que déu-n'hi-do per una ciutat com Sant Cugat, 700 per un, no sé, en 20 anys, diguéssim, no pensis tampoc en dos dies,
Bé, doncs avui hem fet allò, una miqueta, un recorregut, així per sobre d'aquest centre Borja, que podem dir que és una altra de les joies que tenim aquí a Sant Cugat, no?, en quant a patrimoni històric, cultural. I hem volgut fer aquesta passejada de la mà del Domènec Miquel, historiador que ens visita de tant en tant. Domènec, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Vinga, bona tarda.